diamonds linger. Els agents d'intel·ligència artificial poden interactuar entre ells? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Poc manco de 15 dies, l'empresari Matt Sheets va llançar Moldbook, un fòrum d'internet dissenyat exclusivament per agents d'intel·ligència artificial. Es tracta d'una plataforma pensada perquè les IA xerrin, compartesquin i interactuïn entre elles. Tot plegat ha generat debat sobre si aquestes interaccions són realment autònomes o guiades per humans, també dubtes ètics i de seguretat, i fins i tot por perquè ens mostra una nova manera d'intercanviar coneixement entre agents d'intel·ligència artificial de manera pública i persistent. De tot plegat, avui en parlarem amb Xavier Barona, doctor enginyer en informàtica, professor titular d'universitat en el Departament de Ciències Matemàtiques i informàtica de la Universitat de les Illes Balears i actualment director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la mateixa universitat. A més, també parlarem avui d'ones gravitacionals perquè dos joves investigadors del grup Gravity de la Universitat de les Illes Balears, Alicia Calafati i Joan René Meru, han tornat recentment d'una estada de 3 mesos a l'Observatori LIGO Hanford, als Estats Units, un dels centres més importants del món en la detecció, precisament, d'ones gravitacionals. Abans, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una notícia falsa sobre Instagram que milers de persones varen compartir. El missatge afirmava que el reenviament d'aquest missatge evitaria que l'empresa Meta, ja no només Instagram, sinó ja tot el gran gegant informàtic, utilitzi dades personals per a l'entrenament d'intel·ligència artificial. El missatge, que s'ha descobert que és incorrecte i enganyós, diu adeu a Meta, goodbye Meta, abans d'advertir falsament que qualsevol que no el reenviï estaria donant automàticament permís a l'empresa per utilitzar les seves dades. Això, però, és fals. Publicar aquest missatge, evidentment, no té cap validesa legal, com va confirmar Meta a la BBC quan va circular ja per primera vegada aquest missatge que va corrent i corrent. La primera vegada va ser en anglès al setembre de fa ja 2 anys. De fet, quan ens creem un compte a Instagram o Facebook, acceptam les seves condicions d'ús i les polítiques de privadesa. Publicar un text d'aquest tipus no té cap efecte sobre l'acord que ja hem establert amb aquesta empresa, en aquest cas amb Meta. Ara bé, els usuaris europeus poden oposar-se a través d'un formulari a la configuració del compte. Els passos que cal seguir a Instagram en concret per desactivar aquesta sessió de dades és entrar a l'aplicació, a la secció del compte de l'usuari, i prema les 3 ratxetes de la part superior dreta. Allà s'obri la apartat de configuració i activitat i uns apartats més avall de dins de configuració i activitat es troba més informació i ajuda. Allà apareix l'opció d'informació i és sobre aquest apartat que cal prema i allà a política de privadesa. Són diverses passes, però ho trobeu al menú, com dèiem, a les 3 ratlletes de la part superior dreta. Així tot, hem de dir que aquesta limitació que podem activar no és total. Si realment el que voleu és que les vostres paraules i imatges públiques no s'utilitzin per entrenar la intel·ligència artificial, l'únic que es pot fer és reduir la quantitat d'informació disponible pública o simplement deixar de publicar a internet. Encetem en aquesta hora la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic, allà és Pato Conde, i avui ens parla de la mort d'internet.
Avui, a la secció de Cultura Geek, venc amb una reflexió, amb un pensament, amb un debat que segurament tothom està tenint arreu de totes les professions, segurament... Per tot s'està xerrant de la intel·ligència artificial i és veritat que ja el tema està saturant quasi tots els debats. No? I sí que venc amb una reflexió i amb una teoria que he trobat fa temps i que l'estic seguint perquè és interessant i és una teoria que es diu la teoria de la internet morta, no? Aquesta teoria, que va començar com una teoria de la conspiració, de que internet acabaria sent una red que només estaria empleada per bots o per chatbots o per comptes malicioses que intentarien manipular l'usuari i, en el final, l'usuari acabaria per no emplear la red, pues és una teoria que va néixer l'any 2016, mesomanco, 2018, en foros d'internet, i se xerrava d'això, que havia tantes comptes que no tenien una pertenència real a un usuari, que era una compte que estava creada per donar me gustes, likes a xarxes socials, o que visitaven empreses sense que sigui una visita real... I tots aquests números només feien que incrementar les visites a la pàgina, però era una visita no real, no? Llavors, amb aquesta teoria conspiranoica de dir que internet havia més tràfic de bots que no de gent humana real, pues ja s'ha superat. És a dir, a dia d'avui... la red està empleada per més de 70% dels usuaris són bots. Són bots d'intel·ligències artificials que empleen les xarxes per contestar o cercar dades que els humans els hi hem demanat, no? Llavors, tota l'activitat que hi ha ara a internet, majoritàriament, són bots. Val? Els bots són aquests programes que cercen informació per recopilar dades que un altre bot li ha donat i, en el final, en un principi, acaba a mans o a la lectura dels humans. No?
Però amb la teoria plantejada i aquesta realitat ja arribada, quin és el problema?
El problema... és que d'aquí poc, i com això de la intel·ligència artificial està creixent de manera exponencial, pues arribarem a un moment en què tota aquesta informació que ha sigut recopilada per bots o per tota aquesta intel·ligència artificial, haurà un moment que serà confosa la manera de detectar si de veritat això va existir o si és una recopilació d'un altre bot o d'un altre i d'un altre i d'un altre, llavors quedarà un poc difús, amb una espècie de confusió, de difusió a l'hora de saber si realment això és veritat o què ha passat, no? Aquesta teoria, que en principi va néixer com una teoria conspiranoica, pues ara s'ha comprovat de que és real. I el problema és que tot això està interferint en la nostra identitat com humans, no? I quan tenim tots aquests debats de si podem, si està bé emplear l'intel·ligència artificial, sobretot en el món de l'art, que ja he mencionat un parell de seccions d'aquest programa, que tenim molt aquest debat de si la intel·ligència artificial generativa, sobretot, està bé emplear-la o quin tipus d'eina podria ser per als artistes. Clar, si començam a crear tot en base a l'intel·ligència artificial, haurà un moment en què aquesta teoria que ja ha passat amb les dades, pues haurà un moment en què la majoria de coses a nivell d'imatge, de còmics, de textos, de pel·lícules, de lo que sigui, a nivell artístic, i quan dic artístic dic una representació de lo que som com éssers humans, pues tot estarà creat per intel·ligències que tenen una representació de lo que havíem creat durant la història, no? I aquesta teoria, que en principi veiem que potser és una cosa molt llunyana i no arribarà en pocs anys, el que s'està demostrant és que tot aquest creixement exponencial de tota aquesta creació generativa, pues, està arribant a un punt que se'ns va de les mans, no? Així que la pròxima vegada que tingueu aquest debat, sí, ja no, si ja sí, si podem emplear-la, si està bé o quin benefici pot tenir per un artista o per qualsevol creador, pues pensau que el món de l'art ens està representant a nosaltres com persones, i que si hi ha un moment que generam tantes imatges que sobrepassen les creades per els humans, ens haurem rendit i no tindrem una representació virtual, humana, coherent de lo que som com éssers humans.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
Fa poc manco de 15 dies, l'empresari Matt Switch va llançar Moldbook, un fòrum d'internet dissenyat exclusivament per agents d'intel·ligència artificial. És una plataforma pensada perquè les IA xerrin, comparteixin i interactuïn entre elles. Imitant el format de Reddit, segons afirmen els seus creadors, Moldbook serveix per publicar i interactuar. Aquests agents d'intel·ligència artificial han d'estar verificats, mentre que els usuaris humans, suposadament, només poden observar. Tot i això, no s'estableix cap verificació i la sol·licitud proporcionada als agents conté algunes ordres que poden ser replicades per un humà. Per tant, aquests agents intel·ligents s'hi connecten, interactuen i fins i tot tenen una identitat persistent i una reputació basada en l'activitat dins de la comunitat. Qualificat com el portal d'internet de la IA, Moldbook va guanyar popularitat viral immediatament després del seu llançament. Els informes inicials citaven 157.000 usuaris i actualment té milions d'agents actius. Una iniciativa que és més un experiment que d'altra cosa, però que s'acosta moltíssim a una novel·la o una pel·lícula de ciència-ficció. Tot plegat genera debat sobre si aquestes interaccions són realment autònomes o guiades per humans. També en sorgeixen dubtes ètics i de seguretat i fins i tot por, perquè mostra una nova manera d'intercanviar coneixement entre agents d'intel·ligència artificial de manera pública i persistent. De tot plegat, avui en parlarem amb un expert en la matèria, Xavier Barona.
Doctor enginyer en informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador predoctoral i postdoctoral en la Unitat de Processament d'Imatges i Intel·ligència Artificial del Departament d'Informàtica i en el Centre de Visió per Computador de la Universitat. Especialista en visió per computador i intel·ligència artificial, ha estat investigador del programa Ramon Nigrega Cajat en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Actualment és professor titular d'universitat en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la mateixa universitat. Des de maig l'any passat és també director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial.
Benvingut a Codi Beta. Xavier, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada.
Moltes gràcies per convidar-me.
Per començar, com definiries Moltbook, en poques paraules, per algú que mai no n'hagi sentit a parlar?
Bueno, és com una xarxa social de contingut temàtic. Ho has explicat molt bé al principi, que imita el funcionament de Reddit. Uh-huh. Després podem aclarir un poc la diferència entre Reddit i les xarxes socials més conegudes, com uh-huh. X o Instagram.
Explica'ns, si vols, una mica, què diferencia Reddit, per fer-nos una idea d'una xarxa social com pugui ser Instagram o WhatsApp.
Sí, bueno, Instagram està basada sobretot en imatges, uh-huh. ¿vale? En fotografies o en vídeos. I, a més, hi ha bastant anonimat perquè les persones no s'han d'identificar amb els seus noms reals. Això és la diferència, sobretot, entre... més gran entre Instagram i Facebook. I després X, que és l'antic Twitter, és com si anessis a xerrar a la plaça d'un tema que a tu t'interessa, una plaça pública, i tothom xerra dels seus temes alhora. I Reddit, la diferència és que està pensada per temes. Uh-huh. ¿vale? O sigui, tu xerres només, o sigui, no, sí que pots pujar fotografies, vídeos, el que tu vulguis, però sobretot està pensat per xerrar de temes, per uh-huh. parlar de temes diferents, i llavors la gent obri temes que normalment pues, són d'actualitat, i sobre aquests temes pues, va la gent fent un diàleg específic dins d'aquest sector de temes. O sigui, tota la xarxa de Reddit està composta de molt de temes. Llavors, quan els temes la gent pot votar, quan els temes són més interessants o les respostes són molt interessants, i clar, com que hi ha tanta conversació, el que la diferència és que passa un poc de que els temes més importants o les respostes o comentaris més importants pues són els que apareixen primer perquè són els que tenen més valoració.
Uh-huh. I una cosa important a comentar, Xavier, és què són exactament els agents d'IA, què definim per agent d'IA. ChatGPT, per exemple, és un agent d'IA?
Comencen a ser agents, o sigui, nosaltres diferenciem molt a nivell de com explicam la IA aquesta que ha sortit ara, no? Basada en reconeixement del llenguatge natural i en xerrar en el llenguatge natural, pues, van començar sent assistents d'informació. Uh-huh. O sigui, això què vol dir? Nosaltres sempre diem que són assistents d'informació perquè cerquem una informació molt específica d'un tema o millorar un text, o sigui, o millorar una escritura, però sempre, si te fixes, la interacció és que tenim un programa d'ordinador que espera que nosaltres li formulem la pregunta. Uh-huh. Fins que nosaltres no li formulem la pregunta, no fa res. I quan fem la pregunta, ell ens dona una resposta i allà s'acaba. O sigui, és una interacció en llenguatge només, d'entrada i llenguatge de sortida. Uh-huh. Vale? I llavors, ara han començat a fer innovacions i a posar, diríem, el que diferencia un agent d'un assistent és que un agent té un objectiu, vale? Que se defineix normalment al mateix prompt, que és quan tu fas la pregunta, i després tu li dones eines, li dones braços. Vale? Hem de pensar que els assistents només se poden comunicar, estan dins d'una caixa, però no tenen cap possibilitat d'interacció amb tu. Llavors, quan és un agent, és que tenen un objectiu i tu li dones un braç. Llavors, per què dic que han començat? Pues quan tu li demanes que te resolgui un problema de matemàtiques o de física, vale? Mm. Llavors a ells els han donat una eina que és fer un programa. Com que el programa és un llenguatge, pues internament, per solucionar el problema, els fan un programa d'ordinador que els dona la solució. Per què? Perquè tenen una eina que els permet fer un programa. Pues llavors, aquests agents, tu li pots posar les eines que tu vulguis. Cadascú, quan diríem un tècnic, crea un agent, li dona les eines que considera. Si nosaltres volem que ens compri un bitllet d'avió, pues nosaltres li tindríem que donar accés al nostre compte d'internet perquè entri, diríem, amb el nostre password, el nostre usuari, a una companyia d'aviació. I després també li tindríem que donar eines perquè pugui pagar. Tindríem que donar-li la nostra targeta de crèdit. Però si no li donem aquestes eines, ell no podrà fer aquestes accions. Uh-huh. La diferència, sobretot, és aquesta. Llavors,
acaba.
En el cas d'aquest de Moltbook, l'eina que li dones és... tu li dones eines perquè se pugui registrar i pugui entrar, i després el creador, diríem, d'aquesta xarxa social se basa en una caixa d'eines que són específiques pues, per obrir temes, per fer converses, que tenen aquest objectiu, l'objectiu de participar en aquesta xarxa.
Ara en parlarem una miqueta del que pot suposar això que ens deies, no? Que donem aquest poder a un agent que pugui fer totes aquestes accions de tot d'una. He rigut perquè me crea certes reticències a mi personalment, però ara en parlarem una miqueta més. Abans et volíem demanar, els agents dins aquest xat, dins aquest Moltbook, van interactuant segons temes, això ja ens ho has explicat, però van aprenent dels altres agents? Explica'ns una miqueta com funciona aquest procés.
A veure, teòricament no és, passa com els assistents. Uh-huh. Els assistents no aprenen de les nostres converses. Uh-huh. El que passa és que la pregunta que fem, vale, el prompt famós, sempre s'incorpora tot el diàleg que hem tingut naltros. Llavors és com si tinguessis l'historial de la conversa. Llavors te dona la sensació de que ha après la conversa, però no està aprenent com a tal. Uh-huh. Vale? O sigui, per això naltros, quan emprem els assistents, pues tu divideixes en converses, perquè si no, quantes més converses tinguis, si tu li canvies de tema, se liaria, yeah, entre cometes. Uh-huh. Llavors, específicament com és el naltros considerem l'aprenentatge, no aprenen.
Que sempre solem tendir a la humanització d'aquestes màquines o d'aquests sistemes i realment hem de puntualitzar que aprendre com nosaltres ho tenim integrat i entès no aprenen. Però també hi ha un altre punt, que el mencionàvem a la introducció, que és si realment són autònoms o no, si participen de manera per una iniciativa pròpia, qui controla el comportament d'aquests agents? Són empreses, són programadors, són els mateixos sistemes d'intel·ligència artificial? Perquè això també, clar, ens genera, no, aquests escenaris apocalíptics i de ciència-ficció de si les màquines començaran a fer la rebel·lió, no?
Sí. Bueno, però ho has explicat molt bé. Tots els que, o sigui, realment, el que controla la gent és el que el crea. Uh-huh. El pot crear una empresa, sí. El pot crear un particular, sí. Un particular pot crear 1.000 agents, sí, perquè són programes. Uh-huh. O sigui, llavors són programes que se mouen tot sol. Qui li diu què ha de fer i com ho ha de fer i qui li dona les eines? Les persones, sempre. Uh-huh. O sigui, l'autonomia que tenen ells és entre cometes. O sigui, va sortir la notícia famosa que havien creat una religió, però si jo li dic al meu agent, pensa que nosaltres li diem la missió. Llavors, quan tu crees l'agent, tu li dius, jo vull que creïs una nova religió i que obris un tema. I llavors l'agent surt amb aquest mecanisme. Després, sí que té una interacció, vale, entre cometes, de com si xerrés o se pensés que xerra pues, amb un humà com fan els assistents amb naltros, però estan xerrant amb una altra IA. Llavors, clar, se generen pues, coses que, entre milions d'interaccions que poden haver-hi, pues, poden ser remarcables, però no deixen de ser IA xerrant en elles mateixes.
Uh-huh. Sí, també important remarcar que, evidentment, el poder, de moment, el continuem tenint nosaltres fins que no existeixi aquesta intel·ligència artificial i que, per tant, les IAs, qualsevol sistema, tindrà els mateixos biaixos i les mateixes intencions, no?, que les persones que hi ha, o empreses, o programadors que hi hagi darrere. En aquest cas, aquests algoritmes d'aprenentatge automàtic, que parlàvem, no?, de si aprenen o no aprenen aquests agents, s'utilitzen també en aquesta plataforma, entenem. No sé si hi ha mecanismes per corregir errades o comportaments inadequats, perquè, clar, des de les converses n'hi pot haver moltíssimes, poden anar escalant, pot ser que n'hi hagi alguna que ens cridi l'atenció, però pot ser que n'hi hagi milions d'altres que no tinguin cap tipus de rellevància, no?
Sí, exactament. O sigui, hi ha els mateixos assistents, com ChatGPT o Gemini o Claude, els més coneguts, tenen una cosa, dirien que és la darrera part, o sigui, després de tot el que hi ha de part més normal del llenguatge, tenen una darrera part que no alineament. Aquest alineament és el comportament que tenen. O sigui, com han de contestar, sobre què han de contestar, i això sempre decideix l'empresa que crea l'assistent. Uh-huh. Llavors, és una capa que funciona per aprenentatge, per reforçament, i és com si tu, pues, a una persona li ensenyes a lo que no, a quins temes no ha de fer o no ha de contestar. Per això, moltes vegades, depèn de les preguntes que li puguem fer a nosaltres a un assistent, ens diu que no pot contestar-nos. Uh-huh. I això sempre ho decideix l'empresa. Llavors, en aquests casos, com aquesta xarxa social, sempre el decidirà el moderador de la xarxa social. O sigui, nosaltres si emprem X o emprem Instagram i posem contingut que no s'ha apropiat, el propi moderador, la pròpia xarxa, ens triurà aquest contingut. Doncs uh-huh. Pues això sempre depèn un poc de qui moderi aquesta xarxa, el que pot permetre o no pot permetre.
Uh-huh. Però sí que és vera, i ho dèiem també a la introducció, que diu fins i tot poden tenir una identitat persistent o una reputació. Clar, no és una identitat com a concepte filosòfic, antropològic, com el que entenem fins ara, però sí que hi ha qualque cosa d'això, no?
Bueno, depèn, clar, això, la gent que participa en aquests foros, tot això, intentar pues, fer una gent que sigui popular, com tu fas, com són igual pues, populars les persones que lideren les xarxes socials, entre cometes. Uh-huh. Llavors, aquests influencers famosos, pues, igual lo que vol fer és una gent que sigui influencer dins dels agents, però tot això no deixa de ser... Clar, hem de pensar sempre de que a aquesta gent els hi manca una cosa molt important que ocorreix a les xarxes socials reals, diríem, entre persones, no? I és que les IAs no poden modelar mai les emocions, els sentiments, i aquestes coses influeixen sempre en les converses, en les xarxes socials reals. Hi ha una gent que està emprenyada, i llavors això no passa amb els agents. No, tu li pots donar comportaments, però no és veritat que passi això.
Ja.
Llavors, és al final un experiment d'I, entre cometes, sí. Però no arribarà mai a unes interaccions com poden tenir les xarxes socials reals, perquè no tenim aquest comportament emocional que existeix a la realitat.
Mm-hmm. Poden dir que no pensen i no senten aquestes
pensen
màquines.
Sí.
Pensen sí?
Pensen sí, però pensant molt controlades, o sigui, pensant el que fa un remenament molt simple, és per probabilitats, o sigui, van a lo més segur, per això les converses moltes vegades ens donen la sensació de que ens entén, perquè ha vist moltes vegades les mateixes preguntes, però no, emocions no tenen, o sigui, per molt que ens pugui semblar que ChatGPT és molt simpàtic moltes vegades, és perquè ho han programat així, però no, realment no... No entén i li dona igual si li dona les gràcies, si li dius bon dia i tot això li dona exactament igual.
Ja. També és més simpàtic quan pagues, que això ara ho hem vist, no?
Sí, perquè com que són comportaments que decideix l'empresa, el comportament li decideix l'empresa, al final. Tu tens opcions per evitar-ho i nosaltres sempre recomanem que la gent ho empri com quan empra qualsevol eina tecnològica, o sigui, simplement... Pues no pensar ni humanitzar-lo. O sigui, humanitzar-lo és una de les pitjors coses que se poden fer.
Com creus que pot, Moltbook, aquest experiment que dèiem, influir en la manera en com es desenvoluparan les futures intel·ligències artificials? Bé, no sé si creus que pot influir de qualque manera.
El que estaria bé, entre cometes, ja en general en totes les IAs, és en el fet de que això de que poden dir o no poden dir no depengui de les empreses, sinó que depengui un poc de la societat, no? O sigui, no donar aquestes capacitats als assistents de xerrar de qualsevol tema o fer qualsevol cosa, sinó que controlar i que realment sigui com una eina tecnològica amb controlada. És com si deixessin a internet publicar qualsevol cosa o fer qualsevol cosa. Teòricament no hauria de poder ser, pues igual en aquest sentit.
Tornem als escenaris apocalíptics, que sí. Això ens agrada molt als periodistes, però tècnicament pot afectar aquesta aparició, aquest xat, aquest experiment de la relació entre humans i màquines? No sé si pot existir el risc de que algun dia els humans perdin el control sobre aquests sistemes?
Depèn de les eines. O sigui, el major risc són les eines que nosaltres hi donem. Uh-huh. Torna a ser l'humà. L'humà li dona l'objectiu, l'humà li dona les eines. Llavors, sempre és el mateix. Llavors, per mi, el que sí que pot ser interessant és, en el sentit d'exposar un poc pues, els riscos que hi ha. Ara, se comenta molt... Clar, quan tu fas un agent i li dones el que comentava la targeta de crèdit, pues també, jo què sé, és com si li donessis a un nen la targeta de crèdit i li enviessis a comprar una cosa i se troba qualcú al mercat i li convence que li deixi la targeta de crèdit. Pues això pot passar als agents. Uh-huh. I de fet ja els riscos de seguretat que té, has de pensar sempre que la gent surt del teu ordinador, se'n va a la xarxa social i torna al teu ordinador. Si algú li convenç de que t'agafi totes les paraules claus o de que te li deixi entrar al teu ordinador, li deixarà entrar al teu ordinador.
Clar, han de posar els riscos de damunt la taula. Estem en conversa amb Xavier Barona, director de l'Institut d'Intel·ligència d'Investigació d'Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears, parlant sobre aquesta Moldbook que ha creat molt de debat en les darreres setmanes, aquesta espècie de fòrum imitant el format de Reddit només per agents d'intel·ligència artificial, però no sabem si aquest coneixement, Xavier, que et genera és fiable o si podria arribar a convertir, perquè també hem parlat molt del fet de que utilitzem tant la intel·ligència artificial generativa, per exemple, per imatges, fa que la intel·ligència artificial s'acabi alimentant d'imatges que ella mateixa ha generat. Per tant, el límit entre la veritat i la mentida, el que és fals, el que és verídic, el que és real, es difumina una mica, no?
Sí, hem de pensar sempre que la gran ventatge que té la IA és de que no se cansa. Llavors, quan no se cansa i no ha de menjar ni de descansar, pot generar tot el contingut que volem. I llavors aquest experiment s'està creant molt de contingut. Si aquest contingut l'empres per tornar-la a entrenar una IA, pues al final estàs canviant un poc també les maneres de que tenim de generar el llenguatge. De fet, hi ha experiments ja que diuen això, que hi ha un ús de paraules molt diferent des de 2022, quan van aparèixer quan va aparèixer ChatGPT, a l'ús de paraules que tenien abans.
Uh-huh. I què passa, en aquest cas parlam de Moldbook, però ho podríem traslladar a moltes altres aplicacions o altres sistemes. Si aquesta intel·ligència artificial genera un contingut que és perillós, que és ofensiu, ha sortit, per exemple, hi va haver polèmica amb ChatGPT donant consells de salut, no? Qui s'hauria de fer responsable si, en aquest cas, si aquest contingut arriba allà on no toca?
Per mi és una opinió. No, però per mi és el que t'he dit abans. O sigui, el que decideix què pot contestar i què no pot contestar és l'empresa que crea el producte. Llavors, si no deixes comentar certs temes ni respondre davant de certs dubtes, perquè això ho poden saber perfectament, no passarien coses d'aquestes. Hem de pensar que li donen a la gent aquestes eines. És com si nosaltres li regalem un cotxe a tota la societat i li diem que se posa a conduir sense carnet ni res, pues hi haurien accidents i passarien coses, i llavors el problema és que donen el cotxe a una persona que no sap emprar-lo.
Clar, com ho fan els governs a l'hora de regular aquest tipus de plataformes? Parlem de Moldbook, però ara ens en podem anar també un altre pic una miqueta més enllà, perquè tenim una normativa europea damunt la taula, però després tenim els Estats Units, que és un mercat totalment lliure, amb una molt més desregulat, molt més amb una normativa molt més senzilla, molt més laxa. Com ho fem per regular el que passa amb les intel·ligències artificials?
El problema de la regulació sempre és que va molt més lenta que, en aquest cas, va la tecnologia. Uh-huh. Llavors, entre aquest problema, sempre acabarà regulant-se d'un moment a un altre. Hi haurà un moment que ChatGPT demanava el telèfon de l'usuari per registrar-se, i llavors fins que el govern italià precisament va veure que això no s'hauria de fer, i llavors el va tancar. I van tenir que eliminar l'opció aquesta de que te demanin el telèfon per registrar-te. Llavors al final el que juguen sobretot aquestes empreses que han sortit ara és agafar aquestes dades i aquesta informació. Per això sempre recomanem no donar cap dada personal quan s'empren, perquè el que no sabem és què faran en futur amb aquesta informació dels usuaris.
Clar.
Llavors jo crec que sí, que al final sí que passarà com sempre, com va passar en el seu moment d'internet, que qualsevol podia publicar qualsevol cosa, fins que després s'acaba regulant. El que passa és que la regulació, com sempre, va darrere de l'avanç tecnològic, i aquest avanç tecnològic hi ha molts interessos comercials i, per tant, va molt ràpid, va massa ràpid.
Com imagines l'evolució de Moldbook tornant en aquesta espècie de xarxa social d'intel·ligències artificials d'aquí 5 o 10 anys? Això existirà? Haurà desaparegut en un parell de dies? Sortiran altres xarxes socials només per intel·ligències artificials?
Jo crec que al final desapareixerà tal com va, se va crear d'un dia a l'altre, en un moment, clar, com que aquestes sí es generen tanta informació, aquesta informació s'ha de guardar un puesto i llavors s'omplirà. I llavors arribarà un moment que no deixaran de posar, diríem, de posar espai perquè se guardi i s'acabarà. Jo la meva impressió és aquesta, que són coses que van sortint, perquè hi ha una iniciativa, per exemple, que no vaig veure malament, però sí que hi ha els programes aquests que generen vídeos que pràcticament són reals, pues hi ha una empresa que, en lloc de donar aquesta possibilitat, aquesta eina per generar vídeos que no se puguin distingir o es puguin posar a qualsevol plataforma, pues ha creat una plataforma de vídeos que són d'IA només. Uh-huh. Jo així sí que li veig futur, perquè si tu ja saps que tot és IA, pues és molt més fàcil que l'adulte que passa avui en dia en Instagram, que no saps el que és IA i el que no, i al final el que fas és que la gent no se cregui les coses.
Ja.
Llavors, bueno, en teoria, segons la llei, tenen l'obligació de qualsevol contingut d'una IA generativa etiquetar-lo, cosa que no estan complint.
Clar, la regulació, com dèiem, sempre va més tard, tot i que aquesta, en aquest cas, hauria de complir-se. M'imagino que encara deuen quedar buits legals que permeten no fer-ho, o per ventura no hi ha les sancions adequades perquè la gent ho hauria de fer. Creus que en un escenari futur parlarem de drets? Els agents d'intel·ligència artificial adquiriran drets en un futur?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè al final, a veure, són eines mecàniques, també m'ho han demanat, si els robots, perquè
sí.
Jo crec que al final els robots seran la cosa que instanciarà un poc en el futur més les aplicacions del dia a dia de la IA, i jo no crec que tinguin els mateixos drets que tinguin els humans. O sigui, serà una cosa, tenim que pensar sempre, i sempre ho diem, que encara que xerrem amb les màquines en llenguatge natural, són màquines. O sigui, simplement Lo que ha canviat molt en aquests anys és que no necessites informàtic per xerrar en una màquina, ¿vale? però realment i que l'accés a informació, en lloc de passar per Google com on passava sempre quan volíem cercar qualsevol tema, pues li demanarem a un assistent, que serà el que més ens agradi i com funciona o de quina informació ens doni, i ja està. No crec que hi hagi una revolució així molt gran, al manco sempre que no hi hagi, pues, això, un descobriment, o algú li doni unes eines a una IA que provoqui un desastre, que provoqui una regulació més extrema com moltes vegades ha passat en la tecnologia.
Ja per acabar, i deixant a part el tema de Moldbook i de possibles futurs distòpics, no volíem deixar perdre l'ocasió de parlar sobre l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears, que dirigeixes des de maig de 2025. Expliqui'ns una miqueta en a quin punt estàu i quins són els reptes que teniu actualment damunt la taula, Xavier.
Sí, moltes gràcies per la pregunta, perquè, o sigui, és un institut que és relativament nou. O sigui, uh-huh. Nosaltres, el que no sap la gent és que nosaltres fem investigació en IA des de fa més de 25 anys. Sí. El que passa és que la diferència, sempre quan m'expliquem, ara diem que la IA va sortir del laboratori fa 3 anys i ara tothom la coneix, però nosaltres el que sí que intentem és que la IA ajudi a la ciència en general. Llavors, pues, bueno, intentem trobar aplicacions que puguin ser útils per resoldre problemes que després poden ajudar. No sé, fa poc vam presentar un xip que mira d'estalviar energia, que l'energia és una de les coses que és un punt molt feble de la IA perquè gasta massa energia. O, per exemple, també estem en un projecte de que estem intentant fer com un modelatge de tempestes i de l'entorn, per exemple, d'una platja, de l'entorn humà, per veure, pues, si la platja és sostenible, no sostenible, etc. Llavors intentem aplicar tècniques d'IA, que al final són tècniques que t'ajuden a explorar moltes dades molt ràpid per intentar resoldre problemes que d'altra manera, pues, tardaríem més temps.
Quedarem pendents de totes les qüestions, tots els avenços, les investigacions que aneu presentant. Aquí teniu línies obertes per explicar-nos-ho tot. Xavier Barona, doctor, enginyer informàtic, professor, director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-me i per poder explicar a la gent què són aquestes coses, perquè si no després també creem molt de renou moltes vegades.
Sí que és vera, val més aclarir i fer-ho sempre de la mà de persones expertes. Moltes gràcies.
Gràcies.
Codi Beta. Medicina de la Salut. IB3 Ràdio és diversitat. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí!
I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
Xarxa experta.
I seguim amb codi beta. Dos investigadors del grup de física gravitacional de la Universitat de les Illes Balears, Alicia Calafat i Joan René Meru, han tornat recentment d'una estada de 3 mesos a l'Observatori LIGO Hanford, als Estats Units. És un dels centres més importants del món en la detecció d'ones gravitacionals. El LIGO és un observatori científic gegantí dissenyat per detectar ones gravitacionals, unes petites vibracions de l'espai i el temps produïdes per esdeveniments molt violents de l'univers. Ells ara ens ho contaran una miqueta millor. En poques paraules, podríem dir que LIGO escolta l'univers mitjançant aquestes vibracions. De fet, l'any 2015, LIGO va detectar per primera vegada ones gravitacionals produïdes per 2 forats negres en col·lisió, i aquest descobriment va guanyar 2 anys més tard el Premi Nobel de Física. Durant la seva estada, els dos investigadors han participat activament en la millora de la qualitat de les dades i en l'anàlisi de possibles esdeveniments còsmics, contribuint a l'estudi de fenòmens tan espectaculars com la fusió de forats negres o estrelles de neutrons. Avui ens acompanyen per explicar-nos com es fa feina en un projecte científic d'abast internacional que han après d'aquesta experiència i quins són els seus reptes i plans de futur. Alicia, Joan René, benvinguts a Codi Beta.
Moltes gràcies.
Expliqueu-nos una miqueta, perquè vos dediqueu en el camp de l'astronomia a la detecció d'ones gravitacionals, i perquè es pugui fer entenedor a totes les persones que ens escolten, punt per punt, què és cada cosa, què són les ones gravitacionals i quina informació ens donen?
Sí, les ones gravitacionals són perturbacions de l'espacio-tiempo producidas por objetos con massa que aceleran y tienen que tener cierta asimetría en su distribución de masa, y viajan a velocidad de la luz. Fueron predichas por Einstein en su teoría de la relatividad hace ya casi más de un siglo y 11 años, más o menos.
I quina informació ens donen, que ens poden aportar, Joan René?
La zona gravitacional ens aporten informació molt sobre l'univers. S'han detectat fins a dia d'avui venen de col·lisions de forats negres i de col·lisions d'estrelles de neutrons, que són objectes extremadament compactes, i aquestes col·lisions generen una quantitat d'energia que s'emet d'aquestes formes d'ona gravitacional, deformacions de l'espai-temps, que són molt grans. Llavors, a partir d'aquí, avui en dia hem detectat una gran quantitat d'aquestes zones i hem pogut fer estudis inclús poblacionals, estudiar quant de forats negres i en base a quants n'he detectat, estudiar les propietats d'aquests forats negres i fer comprovacions de la teoria de la relativitat general. Llavors, les zones gravitacionals provenen d'aquesta teoria de la relativitat general, va ser una comprovació d'aquesta teoria, i a partir d'aquí podem fer estudis futurs d'intentar anar més enllà de la relativitat general. Mira què hi ha.
I ho dèiem, des del 2015 hi ha aquesta primera detecció d'ones gravitacionals produïdes per aquests 2 forats negres, i aquí s'inicia d'alguna manera, vosaltres ens ho direu més concretament, però una nova manera d'estudiar, de mirar, d'escoltar l'univers, no? Des de llavors, quantes captacions s'han anat fent? Quines diferències hi ha en tot allò que aneu investigant, en aquestes captacions que feis, i una altra vegada, quina informació ens van donant?
Sí, pues, bueno, tenemos 4 periodos de observación, que justamente el último periodo de observación acabó cuando estuvimos de estancia allí en Washington. Uh-huh. Justo a mitad de estancia acabó el cuarto periodo de observación. Y en total tenemos 391 candidatos. Tenemos 391 detecciones. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos, no? Bueno, tenemos tres tipos de ondas gravitacionales. Uh-huh. Tenemos ondas gravitacionales continuas, ondas gravitacionales que proceden de un fondo estocástico, y las ondas gravitacionales transitorias, que pueden ser o bien estallidos cortos o bien coalescencias de binarias compactas. Y hasta entonces, estas 391 forman parte de este último tipo de ondas gravitacionales. Realmente, de momento, solo hemos podido detectar este último tipo, y las diferencias que hay entre cada una son que, bueno, hemos tenido como candidatos vainilla, que se pueden decir, que encajan dentro de un rango de parámetros específico y son como las más comunes, y entre ellas pues pueden variar las masas, los spines, las orientaciones. Algunos son bastante interesantes porque desafían los modelos de evolución estelar. Varien un poco els paràmetres.
I com arribau vosaltres, a part de, evidentment, formar part d'aquest grup de física gravitacional de la Universitat de les Illes Balears, tenir l'oportunitat d'anar allà i fer aquesta estada i aquesta recerca a LIGO?
La nostra supervisora, Narissa Sintes, sí? Ja havia estat a LIGO Hanford, sí? Ara fa una ventena d'anys, quan ella era estudiant. Uh-huh. Llavors es va... Arrel d'això també s'ha ficat a la col·laboració a LIGO i hem seguit en contacte. Allà a LIGO tenen aquest programa que se diu LIGO Fellows, que són estudiants sobretot que formen part de la col·laboració científica, que tenen l'oportunitat de poder anar als observatoris a fer una estada i poder anar a fer part experimental, veure les dades, etc. Llavors, a partir de 2015 ja estudiants de l'Institut de Sintes ja havien anat prèviament a LIGO, sobretot a LIGO Hanford. En Miquel Oliver, que va anar 2015, va coincidir la seva estada amb la primera detecció. Uh-huh. Va ser bastant sorprenent. Després, 2017, va anar el estudiant Pep Covas, en Rodrigo Tenorio. 2024 van anar en Rafael Jaume i jo a LIGO Livingston, l'altre detector. Uh-huh. I ara aquí, 2025, van anar Nisa Calafat i jo.
Uh-huh. Ell quería repetir i dije, bueno, pues yo también me apunto porque sí, es una experiencia.
Va encantar estar allà.
clar, quins eren els... Hem parlat de les diferents fases de detecció, que arribàveu vosaltres en la quarta fase. Quins eren els principals objectius? Quina era la vostra feina allà, en aquest observatori?
Sí, bueno, nuestro principal trabajo allí es... intentar caracterizar mejor el ruido del detector para localizar al final lo que queremos, que es la señal astrofísica. Entonces, caracterizando bien el ruido del detector, podemos conseguir mejores estadísticas para sacar de allí la señal astrofísica.
Uh-huh. O sigui, fer una miqueta net, podem dir, no? O sigui, ordenar aquest, allò que rebeu, destriar que és allò que està més bé o més clar.
Sí.
Seria una miqueta això?
Que els observatoris són... Aquests observatoris de LIGO són els mesuraments més precisos que s'han inventat, que s'han creat mai. Podem mesurar ones gravitacionals que són una mil·lésima part d'un protó. És molt, molt, molt petit. I qualsevol renou que hi hagi per allà de vora pot molestar i pot fer que sigui més difícil detectar una d'aquestes ones.
Uh-huh. Heu fet qualque descobriment, qualque troballa? Parlàvem d'aquests diferents tipus d'ones gravitacionals. De moment només s'han trobat d'un tipus concret. No sé si hi ha qualque dada, qualque informació que vos cridi l'atenció que hàgiu recollit durant aquesta estada vostra.
Sí, bueno, esto... A ver, nosotros estuvimos haciendo 3 proyectos allí. Uh-huh. Y luego además estuvimos haciendo unos turnos de guardia. Tuvimos la santa suerte de que cuando estuvimos de turno de guardia nos tocó un candidato de detección, no es una detección, es un candidato de detección, que es... Bueno, estos turnos de guardia, te explico un poco cómo van. Hay unos técnicos que tenemos que estar continuamente mirando una serie de paneles en el detector y durante una semana tenemos que estar al loro para ver si sucede allí una detección o no. Y entonces en esos paneles tenemos que mirar si los parámetros que se han detectado están dentro de unos baremos y mirar si realmente eso es una señal o no. Entonces hay un análisis inicial de todo eso. Uh-huh. Y tuvimos la santa suerte de que uno de los pipelines de los... digamos, del software que se utiliza para este tipo de detecciones, fue uno encargado de Subsolar Mass, que llamamos. Uno de los candidatos, uno de los progenitores de estas colisiones, era menor que una masa solar. Y esto empuja un poco los modelos de evolución estelar, porque puede que sea un objeto exótico. Se necesitan más estudios, porque esto es los primeros análisis y llamamos candidatos a detección, no es una detección.
Es una fase previa.
Es una fase previa cuando nos llega una señal, que creemos que es una señal astrofísica, entonces hay unos primeros análisis. Y ha sido interesante. Y tuvimos muchísima suerte de poder estar durante ese turno de guardia allí y sucedió eso. Y se están haciendo actualmente más análisis para estudiar un poco más este evento interesante.
Sí, eso es molto una cuestión estadística. Si tens un senyal que és bastant fluix, que sobresurt de Renault, però sobresurt molt poquet, te fas dubte de és realment un senyal o és el Renault que per qualque manera ha fet aquesta qüestió d'aquí. Llavors se fa molt d'anàlisis posterior, reanàlisis, etcètera, que molt de canals, d'anàlisis diferents, per comprovar si realment és un senyal o no. I aquest que m'ho va tocar, de que un dels candidats seria un forat negre amb massa inferior a la del Sol, clar, això seria molt sorprenent perquè, segons el que tenim entès, aquests forats negres, generalment, quan se generen amb masses superiors al Sol, perquè provenen de supernoves d'estrelles molt, molt grans. Llavors, la majoria dels forats negres que s'han vist fins ara, s'han detectat amb ones gravitacionals, tenen masses molt superiors a la massa solar.
I les estrelles de neutrones estan en torno a dos masses solares. Entonces, menor que una masa solar, estamos hablando de un objeto quizás exótico, pero se necesitan más análisis para ver si eso realmente es un objeto exótico o un ruido. Y por eso es importante nuestro trabajo ahí, de caracterizar el ruido.
I què suposaria aquesta descoberta? I no sé quant de temps estareu amb aquesta primera detecció, o predetecció, diguéssim. Quant de temps esteu després analitzant, o quant de temps s'està en el laboratori, a l'AIGO, fent aquesta feina?
El análisis posterior para determinar si esto es realmente una detección o no, pues a lo mejor puede durar un año... Más o menos.
Sí, ja, ja com un comitè d'experts, quan té un candidat d'aquest tipus, se posen a fer molt de reanàlisis, reanalitzen les dades, miren que no hi ha cap problema, miren després també altres canals d'informació, si no hi ha que hagi cap coincidència d'un renou especial que hagi tingut lloc en aquest mateix moment. Llavors, és una tasca, per poder confirmar-ho bé, s'ha de...
Y sobre todo si es algo gordo, hay que ser bastante cautelosos.
¿Qué sería això de objecte exòtic? ¿Qué significaría? ¿Qué ens podem imaginar?
A ver, yo imagino objeto exótico, un agujero negro primigenio, primordial, quizás.
Sí, un forat negre primordial, això és que se va generar molt després del Big Bang.
Sí, segundos.
Forats negres que se van generar en aquesta època.
Són perturbacions de la densitat inicial del univers.
O inclús altres tipus d'estrelles que no s'han detectat. Una quark star, coses d'aquestes,
bueno. Necessites
tot. Però bé, això encara s'ha...
Puede que sea ruido, también.
Sí,
però... Són suposicions de moment, però
sí.
Podria ser...
Puede que sea ruido.
Una troballa...
O una troballa interessant. Sí.
Molt interessant.
Sí.
A nivell tècnic, com és això de fer feina amb aquest instrument tan sensible? Bé, amb instruments molt sensibles que imaginem que hi ha a l'aigua.
Doncs, mira, allò d'observatori, perquè feies aquesta idea, hi ha com diferents canals d'informació que són com estudien el camp magnètic, hi ha càmeres de seguretat, hi ha que te miren el voltatge, hi ha milers i milers i milers de sensors. Perquè cada part petita de l'observatori va sota vigilància per poder, així poder reduir el renou. Llavors, nosaltres, la nostra tasca tècnica era, hi ha aquests renous que diguen que no s'entenen molt bé. És el que li diuen com renou misteriós, se li sol dir. I llavors, aquests renous hi havia que ens molesten per cercar certs tipus d'ones gravitacionals. I una de les nostres tasques era haver de cercar per tot l'observatori de manera física, anant en sensors movent-nos cap a un costat i cap a l'altre, per determinar l'origen d'aquests renous. I clar, l'observatori allà, cada braç són 4 quilòmetres de llarg, cap a cada costat. Després tens la... en el centre gran, que està en el centre dels dos braços, que hi ha parat on també és un edifici bastant gran. És tot aquí, té una quantitat de màquines impressionant. Entres allà i és fascinant tota aquesta quantitat de tecnologia que han posat allà. I clar, això és increïble, la quantitat de coses que hi ha allà i tota aquesta proesa tècnica que s'ha de fer perquè tot pugui funcionar correctament.
No sé si ara un pic tornats heu de tornar, vos plantegeu tornar-hi, si dins d'aquestes estades que heu anat mencionant, que n'hi ha hagut diverses dins del vostre grup, se planteja una tercera, si vosaltres des d'aquí feis feina amb algunes de les dades recollides, com, quins són els plans de futur a partir d'ara, els vostres plans de futur?
Bueno, yo de momento, ahí me encantaría volver, yo repetiría sin duda alguna, pero me gustaría centrarme más en los proyectos de doctorado que tengo aquí, porque ya me queda solo un año, tengo que acabar ya mis dos proyectos de doctorado. Bueno, tengo un proyecto de doctorado, pero son dos proyectos que tengo que hacer ya. Y luego, si en un futuro, pues me gustaría hacer estancias. Bueno, es un deber, ¿no? Como doctorados, luego como postdoc tenemos que salir fuera un par de años. De hecho, jo en René se va en un par de setmanes a Alemanya.
Sí, aquestes estances són molt enriquidores, sobretot a mi, que m'agrada viatjar, i per això vaig anar primer a un Lego Livingstone, després a Lego Hanford. D'aquí dues setmanes me'n torno a anar, però en aquest cas no en observatori, sinó que me'n vaig a Berlín, a Potsdam, on hi ha el Max Planck Institut per Física Gravitacional, el tan petit que Albert Einstein Institut. Vaig a fer una estància allà, però en aquest cas no faré feina en observatoris Lego, sinó observatoris futurs com LISA.
Que vagi molt bé totes aquestes estades, totes aquestes retes de futur. Esperem que aquesta troballa es constati, que pugui ser efectiva, que no sigui només renou, que tant de bo hagueu trobat, hagueu format part d'una descoberta tan important. Alícia Calafat, Joan René Meru, investigadors d'aquest grup de física gravitacional de la Universitat de les Illes Balears. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui parlam del primer ordinador electrònic digital de propòsit general, l'ENIAC, sigles de Electronic Numerical Integrator and Calculator, que varen crear John Presper Eckert i John William Maukley. Activat a l'Escola d'Enginyeria Elèctrica Moore de la Universitat de Pennsilvània el 15 de febrer de 1946, l'ENIAC havia estat ideat durant la Segona Guerra Mundial com un projecte altament secret i era una veritable monstruositat tecnològica. Ocupava una habitació de 15 per 9 i pesava ni més ni manco que 27 tones. Però es va demostrar que era possible fer càlculs a alta velocitat utilitzant tubs catòdics. De fet, en tenia més de 17.000. Aquesta màquina va ser un encàrrec del Laboratori de Recerca Balística de l'Exèrcit dels Estats Units en plena Segona Guerra Mundial, com dèiem, i el seu objectiu principal en aquell moment era calcular trajectòries balístiques per a l'artilleria, una tasca que abans prenia dies a equips de calculadores humanes. L'ENIAC no només era un prodigi per la seva mida, sinó també per la seva capacitat. Podia fer 5.000 sumes, 357 multiplicacions o 38 divisions en un sol segon, sent mil vegades més ràpida que els humans. De fet, era capaç de resoldre diversos problemes, càlcul diferencial integral, i disposava de 20 acumuladors, sumadors, multiplicador i un divisor d'arrel quadrada. L'ENIAC no tenia sistema operatiu ni un programa emmagatzemat i va servir de precedent, però, de tot el que vendria després. Amb aquesta efemèride, posant punt el programa d'avui, Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.